Doctor Cordó Cardó, bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per atendre'ns des de Nova York a una hora absolutament indesitjable, que són 6 hores menys, per tant són les 3 i 24 de la matinada. Per tant, anem a parlar ràpidament d'aquest estudi que ha coordinat des de l'Hospital Mount Sinai de Nova York. Per tant, diu que gairebé tots els casos lleus creen anticossos. Per tant, els greus no?
Els greus també. El que hem vist és que el temps que tarden a vegades en fer-se aquests anticossos són diferents i amb més càrrega viral, o sigui, amb més enfermetat, és possible que es facin abans. Però els casos lleus, després d'uns 14-21 dies de convalescència, els anticossos comencen a sortir i ens hem adonat que en tots els casos que hem estudiat hi havia suficients anticossos com per poder dir que si es tornés a veure l'enfermetat tindríem suficients soldats com per combatre-la.
Val. Aquí una pregunta, és a dir, pel que està dient, tant els casos lleus com els greus, tots, o la majoria, diguem-ho així, la gran majoria, perquè en la ciència sabem que no existeix el 100%, la gran majoria crearia aquesta mena d'immunitat. De moment estem parlant d'un estudi preliminar. Quan preveuen tenir resultats més fiables, doctor?
Bueno, crec que els estudis que hem fet nosaltres des que vàrem preparar aquest estudi fins ara hem fet més proves. Hi ha evidència d'altres companys i d'altres països que estan fent recerca similar. La realitat és que és veritat que hi ha gent que pateix molt aquesta enfermedad, però també hi ha moltíssima gent, gràcies a Déu, que se cura, i se cura per una raó, perquè fem anticossos. I els anticossos estan en la gran majoria de tots els pacients que han tingut el Covid-19, i en la gran majoria d'aquests pacients els anticossos són relativament elevats i, a més, són neutralitzants, el que vol dir que poden matar el virus de forma activa.
L'estudi diu que els anticossos immunitzen aquests pacients durant els mesos següents. És molt important això de durant els mesos següents, però, clar, què vol dir exactament això? De quants mesos següents estaríem parlant?
Bueno, aquesta és una enfermedad nova i no ho sabem. El que sí que sabem és que tots els seus parents, que són els altres virus de la grip, els altres coronavirus, com la grip normal, en general se fa una immunitat que va entre 1 a 2 anys. És per aquesta raó que normalment fem vacunes anuals de la grip. O sigui que creiem que necessitem més temps, però ens sorprendria si això fos més curt d'1 a 2 anys.
A partir de quan un pacient és immune, doctor? Quan deixa de tenir símptomes uns dies després?
Quan deixa de tenir símptomes, si mirem els nivells d'anticossos, solen ser molt baixos o fins i tot pràcticament indetectables. Al cap d'una setmana, 14 dies, comencen a sortir, i al cap de 21 a 28 dies, pràcticament la gran majoria ha fet suficients anticossos com per si es tornés a veure l'enfermedad, aquest individu seria protegit.
Vostès han fet servir un nou test també de detecció d'anticossos que diuen que és més fiable que la resta. En què consisteix aquest test, doctor?
Aquest test consisteix en que, en comptes de fer un sol test, de dir positiu o negatiu, un test qualitatiu, fem el primer test, que té una especificitat molt gran, i tots els positius se tornen a revisar amb un altre test similar, amb el qual, fent aquest doble test, ens dona una especificitat del 100%, el que vol dir que no podem pràcticament posar en un individu en una àrea de risc dient-li que és positiu quan realment és negatiu. Podríem falsos positius.
Ahir, el doctor Pere Joan Cardona, un investigador biomèdic català, ens deia que semblava, que pel que es comentava, i vostè ho podrà dir-ho encara millor, que el virus, que el virus no comparteix... És a dir, perquè ens diguem, el virus no muta tant com altres tipus de virus. No sé si això ho hem pogut estudiar, perquè vostè fa pocs dies deia que el virus que, per exemple, ha arribat als Estats Units és el mateix que hi ha a Europa i que comparteix la mateixa mutació. Per tant, interpreta que ha mutat poc en general el virus?
Ha mutat relativament poc en comparació amb altres virus que hem vist. S'ha fet molt difícil, per exemple, fer una vacuna contra el virus del SIDA, de l'HIV, perquè muta constantment. Els virus de la grip muten, però no solen mutar en regions que solen ser molt funcionals i que fan cap, no, noves cepes que són altament agressives. Això encara no ha passat. Recordem que l'any 1918 una mutació amb una cepa molt específica va fer una malaltia diferent, difícil, i que va ser molt devastadora.
Uh-huh. Aquest virus, que és més sever, òbviament, que el de la grip, cada cop s'assembla més als seus germans altres coronavirus?
Sí, i em sembla que en part pues, és més agressiu que la grip normal perquè no l'havíem vist, veritat. És la primera vegada que ens el trobem en aquest virus, és un virus nou per tots plegats. Jo crec que amb tota la població que haurà estat ja exposada en el virus, els contactes que hi ha hagut la següent vegada que vingui, perquè tornarà a venir, perquè està aquí per quedar-se, jo crec que serà diferent i que potser amb el temps serà més similar en els coronavirus que ja estan acostumats a veure.
Per tant, més lleugers?
Probablement.
Probablement. L'altra pregunta és, tothom parla de rebrots. La gent que ha passat ja pel coronavirus o que ha tingut símptomes d'aquest coronavirus i que ha pogut veure a través de les PCRs o dels anàlisis serològics que han donat positiu, estarà més ben preparat per quan vinguin aquests rebrots?
Definitivament. Definitivament. I, de fet, haver passat l'enfermetat és d'alguna manera com haver pogut tenir una vacuna. En el fons, les vacunes són l'utilització de virus atenuats o de virus morts per donar-les un reforç immunològic. Una vegada passada l'enfermetat, els anticossos i la memòria dels anticossos protegeix per la següent infecció.
D'acord. Ara seré que segon Tertulia vol fer alguna pregunta que li faci, però encara en tinc alguna altra a fer. Avui hem llegit, per exemple, al diari El Mundo que l'estat de Nova York està investigant un centenar de menors d'edat amb una malaltia inflamatòria que podria estar relacionada amb el Covid-19. Aquí es vam parlar, i vam parlar amb un pediatre de la Deixeus de Barcelona, amb el doctor Molina, que és la síndrome de Kawasaki, però que es tractaria d'unes conseqüències diferents i que probablement estaríem parlant de casos molt, 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 molt comptabilitzats, molt pocs. Li consta?
És veritat, estem veient aquesta enfermedad amb nens i amb gent jove. L'enfermedad de Kawasaki és una enfermedad que no sabem tampoc el seu origen. És una enfermedad com autoimmune, produeix tota una sèrie d'alteracions, sobretot en la pell i amb alguns òrgans. Està d'alguna manera relacionada amb patologia vascular i amb un síndrome que produeix una alta inflamació, amb la qual hi ha una vasoconstricció, hi ha una falta d'oxigen en una sèrie d'òrgans i pot ser molt difícil de combatre.
Estem parlant de casos molt, molt, molt pocs casos, doctor?
Molts pocs casos. En aquest moment, en l'estat de Nova York, hi ha molt pocs casos. En tots els Estats Units són menys de 20, però també s'ha de dir que hi ha hagut dos nens que han mort en l'estat de Nova York.
Acabo de seguida, però creu que la gent que tingui immunitat hauria de poder tenir algun tipus d'identificació per poder fer una desescalada diferent? És a dir, això també genera molts conflictes i molts debats, ètics. Com un carnet que acrediti aquesta immunitat i que tingui alguns... Jo no estic parlant d'avantatges, però com a mínim de poder diferenciar els uns i els altres per poder actuar d'una manera molt diferent.
A mi em sembla que hi ha diverses àrees en les quals saber si un té anticossos o no és important. Primer de tot, nosaltres vam començar a mirar si un tenia anticossos, perquè si un individu, pacient convalescent, que ja no està malalt, té una sang molt rica en anticossos, pot donar aquesta sang a gent que està molt malalta i els pot ajudar a curar-se. Hem tractat a cents de malalts amb aquesta enfermedad, amb aquesta orientació, i ha anat bé. Vull dir, el tenir una sang convalescent donant, en comptes de donar tota la sang, donem els anticossos, com per dir-ho així, i això ha ajudat molt. És important saber qui és positiu, sobretot en els companys que poden anar a la primera línia, a la primera obertura de la nostra comunitat, potser en un futur que pot ser a prop. Perquè és important que les infermeres, els metges que estan a la primera línia, potser la policia, els bombers, potser els nostres professors de les escoles dels nostres nens, si tenen anticossos, si són anticossos rics i poden matar, són els companys que podem posar davant d'aquesta gent amb suficient tranquil·litat per saber que els poden ajudar sense perjudicar-se amb ells. I de mica en mica, com una vacuna, poder anar veient qui és positiu pot ajudar pues, també a tota una sèrie d'altres desenvolupaments. I començar a obrir la societat que hem tingut de tancar.
L'Anna Gómez té alguna pregunta des de Lleida, en diuen també el Ramon Rovira. Anem, Anna, endavant.
Bon dia, doctor. Una pregunta. Aquest test més eficaç del que vostè ha fet referència, que podria fer una radiografia més exacta de la pandèmia, és aquest que es diu ELISA, que han començat a fer el personal sanitari de Catalunya?
Sí, és una ELISA que està basat en, en dues proteïnes específiques del virus, amb el qual primer fem una prova amb una proteïna i després, una vegada és positiva, fem una prova amb una altra. Vull dir, és com dos atacs amb un sol cop. I potser és aquest atac de dos ELISAs diferents que ens dona l'especificitat molt alta. El primer és qualitatiu, sí o no, i el segon és més quantitatiu. Podem donar un nivell d'anticossos de cada individu.
D'acord. Ramon?
Sí, doctor, bon dia. Vostè fa molts anys que viu als Estats Units i jo m'agradaria sortir una miqueta del que estàvem comentant ara i preguntar-li la seva visió del que està passant en aquest país. El primer en nombre d'infectats, el primer en nombre de morts, desgraciadament, hi ha aquests moments arreu del món, i sobretot amb un president que està entestat en reobrir el país el més aviat possible perquè ell diu que la situació econòmica no pot aguantar més. Efectivament, gairebé un 15% d'atur als Estats Units és una xifra molt alta, però bé, jo voldria saber quina és la seva opinió sobre tal com s'està gestionant en aquests moments des dels Estats Units, o més ben dit, el president dels Estats Units, la situació del coronavirus.
Però jo sóc un metge de política i entenc poc, però el que sí que puc dir és que hi ha països que no han dit la veritat, hi ha països que han dit més veritat que altres. Vull dir, el número d'infectats potser és més alt perquè s'han fet més tests, el número de morts potser és més alt perquè s'ha fet una cura més important de la gent que ha patit l'enfermetat i la transparència, no a nivell del president, sinó a transparència a nivell de tots els hospitals i dels professionals sanitaris.
Amb això que estava parlant, doctor, i de com fer aquesta desescalada entre els que l'han passat i els que no l'han passat, no va gaire en dissonància amb el que va comentar, per exemple, el primer ministre britànic Boris Johnson, que deia de la voluntat potser que podria ser és d'una infectació global, perquè ens entenguem, com en general els símptomes són lleus, al passar-ho significaria que es crearia una immunitat, i al passar aquesta immunitat significaria doncs que hi hauria molta gent que quedaria lliure d'aquest virus. Clar, aquí un altre element, que és la mare dels ous, que és el sistema. Si el sistema sanitari aguantaria això, és evident que el sistema sanitari...
És que no és ni el sistema sanitari, és el cos humà. Vull dir, la realitat és que sabem que en aquest moment, per ser la primera vegada que veiem aquesta enfermedad, la taxa de mortalitat és probablement massa alta per permetre aquest tipus d'estudi o d'experiment epidemiològic que no tindria un trasfons ètic realment clar.
Claríssim, doctor. Per tant, haurem de viure durant un temps fins que no es trobin, primer, uns fàrmacs que com a mínim sapiguem que frenin la possibilitat de que ens puguem infectar, i sobretot a l'espera de la vacuna, que pot trigar doncs, el que trigui, probablement durant el 2021, per viure d'una manera molt diferent a com vivíem fins ara.
Probablement. Tot el que estem fent és essencialment ajudar en el malalt per la seva simptomatologia, reduir el número d'infectivitat que hi ha, poder donar ventiladors, però tot això realment no ataca la causa de l'enfermetat. La causa és un virus que el tenim d'atacar, el podem atacar o bé amb antivirals, com s'ha pogut fer finalment amb el SIDA, que tenim retrovirals que realment funcionen, o amb vacunes. A mi em sembla que les dues vertents estan treballant relativament bé. Esperem que siguin lo suficientment ràpides com perquè la següent vegada estiguem més preparats.
No em vull extralimitar...
També tindria de dir que potser el més important és estar preparats per fer tots els tests que tenim de fer. Al principi l'enfermedad va anar molt de pressa i va infectar molta gent perquè no estàvem preparats per saber en tècniques moleculars qui era positiu o qui era negatiu per al virus, no per als anticossos, per al virus. Si ara estem preparats per això i tenim suficients reactius preparats per quan hi hagués una altra onada i poder dir immediatament qui està malalt i qui ha d'anar o a un hospital o bé amb una quarantena, no tindríem les xifres que hem tingut aquesta vegada.
Va. Li pregunto tres preguntes breus, si m'extralimito amb les seves funcions com a metge d'aquest Mount Sinai de Nova York, m'ho diu i no em pot respondre, no em respon.
No, gràcies.
Va. La primera, què és més important ara en aquests moments, tenint en compte que, per exemple, a Catalunya, diguem-ho que estem ja començament fent això que anomenem la desescalada. Què és més important ara, els testos PCR, és a dir, aquests que t'indiquen si l'estàs passant en aquests moments, o els testos ELISA, com ara comentaven, que són aquests serològics que a través d'una analítica et diuen si ja has passat el virus i si estàs creant o has creat aquesta immunitat de curta o de llarga durada?
Tots dos són importants. El test d'anticossos no és un test diagnòstic, sinó que és un test de confirmació d'haver vist l'enfermetat i té una significància clínica diferent. És molt important continuar fent els tests de detectar la càrrega viral, perquè en el fons són els diagnòstics que podem fer immediatament aïllar aquest pacient. Una altra cosa que tenim de dir és que nosaltres a Mount Sinai i a Nova York, com molts instituts, no solament hem fet un estudi qualitatiu del virus, de dir sí o no, si el tens o no el tens amb una PCR, amb una sola prova, sinó que tots els malalts que han sortit positius els hi fem el que diem un estudi molecular quantitatiu, amb el qual podem veure una càrrega viral. I sabem que els individus que des del principi tenen una càrrega viral alta són els individus que solen estar més malalts i té sentit. Si tens més virus a la sang, pots estar més malalt. I, de fet, hi haurà tot un grup de la població que seran el que diem pacients asimptomàtics, individus que han passat l'enfermetat probablement amb una càrrega viral molt petita. Ningú els haurà fet un esternut a la cara, sinó que s'hauran tocat els ulls o la boca amb les mans i la càrrega viral haurà sigut suficient perquè per un parell de dies no et trobis massa bé, però un dia te diguin que tens els anticossos positius i que et puguis dir és que no me'n recordo quin dia vaig estar realment malalt.
Per tant, doctor, és molt important que aquests asimptomàtics, perquè ara hi ha molta gent, però molta vol dir molta, que diu, jo crec que la vaig passar, perquè tenia mal de cap, perquè vaig agafar una febrícula, perquè vaig perdre l'olfacte. Hi ha molta gent que ho està dient, això, però tenen un problema que no tenen cap tipus de confirmació. Primer, perquè els PCRs no els serveixen per res, perquè, efectivament, el que demostra és la càrrega viral al present, però tampoc s'estan fent proves de serologia, que seran les claus per poder confirmar si tot aquest volum de gent que està dient ara que ell té la sensació que ho ha passat, d'una manera asimptomàtica, gràcies a Déu, la poden haver tingut, no?
És així. També ha sigut un any molt difícil per la grip normal. Vull dir, de fet, aquest virus no ha vingut sol, ha vingut com cada any amb tota una sèrie de companys que són pare de la família, i molta gent que ens ha vingut en l'hospital a dir jo vaig estar malalt i vaig estar realment a casa, no em sentia molt bé, però em van dir que era suficient com per amb Tylenol i etcètera per no venir a treballar o a l'hospital. Però vull veure el test, i els hi han fet el test i han sortit negatius. Vull dir que hi ha molta gent que se n'en va a casa pensant-se que tindria anticossos i que no els han tingut. I probablement van estar malalts, però van estar malalts o d'una grip normal o d'una al·lèrgia o d'alguna més que fos el Covid-19. Mm.
Ens diuen, ens alerten molts científics, que és probable que a la tardor pugui tornar a reaparèixer aquest virus. Primer, ara abans de la reaparició, vol dir perquè reaparegui, ha de desaparèixer abans. No li preguntaré per quan desapareixerà, però sí un tema que s'està parlant molt, és a dir, fa 15 dies vam veure unes fotografies i uns vídeos a la sortida dels nanos quan es va aprovar per part del Ministeri de Sanitat espanyol la possibilitat de passejar amb la canalla, vam poder veure fotografies i vídeos, algunes diguem-nos que el focus, diríem, no serien el més adequat, però en fi, que molta gent sortia i van dir ui, aquí hi haurà un rebrot que déu-n'hi-do. O, quan fa una setmana, també es va obrir la possibilitat de sortir a fer esport o passejar, o ara, els que tenen la sort d'estar a la fase 1 i que poden anar amb una terrassa. El que estem veient és que en el cas de la sortida dels nens han passat ja més de 15 dies i no hi ha hagut, sí que hi ha pujades i baixades al nombre d'infectats i de morts, però no hem vist un repunt molt gran. Pot ser, en un país tenint en compte com és Espanya i com és en aquest cas Catalunya, i que hi ha hagut temperatures altes, que aquest coronavirus sigui estacional, que és un altre dels grans debats que hi ha?
Tots els coronavirus en general ho són estacionaris, el que vol dir que en èpoques de poca humitat i de calor no, no són tan, no estan tan feliços i no fan tanta infectivitat. Però també és veritat que a l'estiu, encara que no ens en donem compte, en un any normal hi ha bastants de casos de grip normal, de grip comú. Vull dir que és possible que amb alguns individus, potser amb un sistema immunitari no molt fort, el virus durant l'estiu, sobretot si entra per una porta relativament gran i en bones quantitats, encara faci que hi hagi gent malalta. Com dèiem abans, un 100% mai es logra. Però és temps de saber com ho volem fer, això d'obrir la nostra societat. I es pot fer. En el fons hi ha dues maneres de fer les coses, com deia el meu pare. Bé o malament. Sí. I fer-ho bé vol dir estar preparats, continuar amb distanciament, continuar amb protecció, la gent no exposant-se en segons quines circumstàncies i amb prudència, i sapiguem que tenim suficients tests com per si una persona està malalta o es comença a posar malalta, puguem dir si realment té el virus o no, a poc podrem obrir la comunitat i la trista poder obrir bé.
Quan ara li preguntava precisament, doctor, per aquest tema de la estacionalitat, li preguntava l'estacionalitat perquè efectivament se'ns alerta que pot haver-hi un rebrot al tardor, per quan vinguin el fred, etc etc. Però també és veritat que potser és que estarem, i això ens ho pot dir vostè, doctor, si estarem més preparats i, per tant, la incidència, en principi, hauria de ser més lleu que no aquesta sotregada a nivell global que ens ha passat amb l'arribada.
Tindria que ser més lleu i tindríem d'estar més preparats. Una de les limitacions que hem tingut en els laboratoris, per exemple, va ser la manca de material per poder fer el test. No tothom tenia les mateixes màquines moleculars, no tothom tenia els mateixos reactius. Els estats, en general, varen tardar en posar-se d'acord quina tenia de ser la plataforma per fer totes aquestes proves. Ara ja ho sabem, ara ja ho tenim. Tenim d'estar preparats, el que vol dir que tenim de fer una inversió perquè els hospitals i els grups sanitaris que fan aquestes proves tinguin el que és necessari i continuar vigilants, perquè definitivament aquest virus està aquí per quedar-se. Mm.
Hi haurà Covid-20?
Probablement. No necessàriament Covid-20, però si me pregunta, hi haurà un altre grip diferent, que li direm un nom diferent, sí. Però el Covid-19 és com l'influenza A, l'influenza B, varen començar fa molts anys, han estat amb nosaltres probablement durant dècades, i estan també aquí per quedar-se. A poc, l'immunitat que anem guanyant pues fa que els puguem combatre millor, veritat, i les vacunes i tota una altra sèrie de desenvolupaments. Esperem que sigui el mateix pel Covid-19, però no m'estranyaria que en un període de temps X una altra vegada tornés a passar el que ha passat ara, que és que un virus que està en un grup molt específic d'animals pugui fer un salt i arribar a l'home per primera vegada.
Confirma que això surt d'un animal?
Segur.
De quin tipus d'animal?
Bueno, del ratapinyat, sembla ser en aquest cas, veritat. O, a més, sembla ser que hi ha virus molt similars que tenen el ratapinyat com l'animal que és el que comença i el reservori. Vull dir que tenim d'estar vigilants també amb la natura i com la tractem.
Per tant, és una barbaritat des d'un punt de vista científic que hi hagin mercats encara a la Xina, per posar un exemple, on hi ha aquest tipus d'animals que es poden comprar i en un mercat sense cap tipus de control. Això és una barbaritat científica, vaja, no diré sense precedents, però gairebé.
Bueno, és que més que una barbaritat científica és una barbaritat humana, no? Vull dir que tenim d'estar segurs que seguim l'ètica de la natura, perquè si no la natura ens guanya normalment.
Acabo. Avui al programa parlem de l'escola i de com afecta la pandèmia al curs escolar. Li pregunto, reitero amb aquestes preguntes, que no sé si li he de preguntar a vostè o no, perquè a més està a l'altra punta de món i perquè vostè té la feina i a prou de feina té com a científic, però que parlem de l'escola, vostè quan considera que creu que tornaran a ser normals les classes? Estem parlant del setembre, estem parlant del Nadal, estem parlant de que fins i tot aviat, tenint en compte el que s'ha descobert també de les criatures, que és que poden infectar però que són difícilment receptores?
Per sort, com dèiem, els nens no són el grup d'atac i d'alt risc més important. Si poguéssim identificar en els professors que tenen aquesta ja sang rica en anticossos i que estan més protegits i que també poden protegir en els nostres fills i nostres filles, estarien més tranquils i més segurs de poder obrir aquests col·legis d'una manera més raonable, i més ètica, més segura i més científica. Es pot fer. Es pot fer. El col·legi no solament se va aprendre, perquè realment aprendre s'aprèn a casa. El col·legi també se va a socialitzar, aprendre que som membres d'una societat, aprendre que estem en societats riques, amb diverses cultures i idèries. Vull dir que el contacte social crec que és important i que tindria de continuar i tindria de continuar el més possible amb tota la seguretat que necessita, amb tota la ciència que pot apoyar aquesta seguretat, però convertir-nos en una societat tancada i amb por tampoc és el millor.
D'acord. Acabo, i l'última pregunta va amb un debat que hem estat fent aquests últims dies. Hem vist pel carrer, és evidentment que tothom té perdó en aquesta època de fer les coses com les fa, perquè tot això és nou per tothom, és nou per tothom. I, és clar, primer ens diuen, passa el problema de la comunicació, uns ens diuen que sí, amb el tema de la mascareta, per exemple, ja no hi ha cap mena de dubte, és a dir, ara ja fins i tot avui llegíem en un diari, al País concretament, que el govern d'Espanya dirà que a tot lloc públic la gent porti mascareta. No sé si vostè està d'acord. I segona, l'altre gran debat s'ha obert també és el tema de la gent que porta guants. I diversos metges, estem parlant del doctor Bonaventura Clotet, estem parlant de la doctora Magda Bonaventura Clotet de Can Ruti, el doctor Pere Joan Cardona, també de Can Ruti, la Magda Campins de la Vall d'Hebron, diuen que és pitjor el remei que la malaltia amb el tema dels guants. No sé exactament a Nova York i als Estats Units com està el tema de la mascareta i el tema dels guants al nivell de protecció.
Bueno, el tema de la mascareta és clar, perquè de l'única manera que aquest virus pot penetrar en el nostre cos és essencialment per les vies respiratòries. Vull dir, això no és un virus que estigui a l'aire, això no és un virus que es contamini per la sang, de manera que la mascareta ajuda i ajuda moltíssim. Amb una vida i amb una societat que sigui capaç de tenir una sèrie de dogmes una miqueta més clars, vull dir, de rentar-se les mans més constantment, de tenir una miqueta de distanciament amb grups que no sabem ben bé si ho tenen o no ho tenen, fins i tot amb alguns amics, almenys al principi, és important. Vull dir que la mascareta serà important per una temporada. Els guants no ho són tant, perquè si continues rentant les mans cada vegada que toques coses que poden portar-ho, o per lo menys amb una rutina, els guants a vegades, com diuen alguns dels nostres companys, no necessàriament ens protegeixen de la manera que pensem.
La mascareta que més em protegeix a mi és la que portes tu?
Les dues. Però definitivament la mascareta de la persona amb la que estàs parlant, perquè és aquesta solució de petites partícules que deixem anar de la boca quan parlem, o sobretot com ens posem a fer altres coses, com cridar o cantar, o etc. Vull dir, són les que poden entrar per la via respiratòria, per el nas, per la boca, i poden començar a fer nius biològics que després s'escampen o bé de cèl·lula en cèl·lula o per la sang.
Des de quin any treballa, doctor, a Nova York, vostè?
Fa masses anys.
Segons la Wikipedia, des de l'any 81.
Sí, vaig arribar l'any 79 amb una beca de la Generalitat. Vull dir que hem estat aquí suficient temps per conèixer la societat una miqueta.
Escolti'm, no perdut, des de l'any 79, per molts cops que hagi volgut tornar a casa i que hagi tornat a casa, 40 anys després conserva vostè l'accent d'una manera magnífica.
Moltíssimes gràcies, però he estat sempre interessat en la nostra cultura, en la nostra literatura. Vull dir que continuar llegint llibres en català i continuem parlant amb amics i amb família de Calella, que soc de Calella, som de poble, no perdrem l'accent, definitivament.
Moltes gràcies. Per cert, vostè, que és divisió de la patologia molecular del Memorial Sloan Kettering de Cancer Center de Nova York des de fa també ja alguns anys, i que està tan en contacte amb Catalunya, des del punt de vista sanitari amb el que està passant ara aquí, li pregunto què li sembla. Ho estem fent bé?
A mi em sembla que ho estem fent tan bé com podem. I qui realment tindria de respondre aquestes preguntes no són els polítics, sinó que són els metges, les infermeres que estan o aguantant la mà del pacient que està molt malalt o intentant ajudar en el que no està tan malalt. I aquesta gent no els hem tractat massa bé. No els hem donat en els moments oportuns tot el que necessitaven, els materials que necessitaven. Són grans professionals, jo crec que a Espanya tenim un dels sistemes sanitaris més extraordinaris, però no els tractem massa bé, els nostres companys, les infermeres, els infermers, els metges, les metgesses. I hem de tenir temps en aquests moments difícils de pensar on hem de fer les inversions en el futur, i definitivament una de les inversions que s'ha de fer amb la gent i amb segons quin tipus de gent. I potser tenim masses polítics i potser tenim masses pocs metges, o potser tenim masses pocs metges ben reconeguts per poder estar tranquils, perquè no solament aquestes, sinó altres enfermedades tenen d'estar controlades per el personal mèdic i els tenim de tractar amb carinyo i els hi tenim de donar el que es mereixen.
I molts dels que el tenim bons els tenim fora. Moltes gràcies, doctor Carles Cordón Cardó, director del Departament de Patologia de l'Hospital Mount Sinai de Nova York, que avui ens ha atès pràcticament a les 4 de la matinada des de Nova York. No ens ho tingui a compte. Moltes gràcies, reitero.
A vosaltres. Feu una feina molt ben feta i és molt important educar la societat. Vull dir que la vostra feina també és molt, molt important per tots nosaltres. Gràcies.
Una abraçada, doctor. Gràcies. 5 minuts i les 10 en punt del matí.